Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a una temporada més del Converses. Estem, com ja és habitual, com l'any passat, com la temporada passada, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. I una temporada més, un any més, ens acompanyaran els habituals tertulians, cada setmana diferents, però sempre ells importants i protagonistes, amb les seves aportacions, com, per exemple, la Maria Jesús Cañizares. Bona tarda, Maria
Hola,
Jesús.
Bona tarda.
Ella és delegada del diari ABC Catalunya. També un any més amb nosaltres, Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, un dels veterans tertulians del programa, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut
bona
també.
Tarda.
El primer convidat de la temporada de Converses, el senyor Joaquim Forn. Molt bona tarda, senyor Forn.
Bona tarda.
Ell és primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, responsable en matèria de seguretat del Consistori de la capital catalana i... acaba l'estiu, estem ja al mes de setembre, les acaballes, s'acabarà aviat l'estiu, un estiu que ha estat a nivell de seguretat ciutadana, jo crec que molt tranquil a la capital de Catalunya, Barcelona, no? Hem passat les festes major de Sants, cap problema, tot el tema de Can Vies, ja en parlarem també si li sembla, la festa major de Gràcia, que també ha anat bé, i la seguretat en general també. Tinc alguna dada aquí, per exemple, d'aquesta famosa operació xarxa que es va posar en marxa fa un temps ja, la col·laboració entre la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, per patrulla, sobretot al metro, amb els turistes que venen a Barcelona, i els fets delictius que han caigut bastant. Jo tinc apuntat aquí un 32% menys. Això sí. Són xifres respectables. Com s'han fet, aviam?
Sí, l'alcalde Trias, el mes de juliol, abans de marxar de vacances, va presentar aquestes dades de l'operació xarxa. Aquesta operació consistia en fer baixar la Guàrdia Urbana al metro de Barcelona. És una operació que fem conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra i des de fa 3 anys que l'hem iniciat i presentàvem aquestes dades precisament, ha tingut una disminució dels fets delictius d'un 32%. Creiem que és una dada important, és una dada que s'afegeix doncs, a altres dades que també crec que són positives pel que fa a una de les preocupacions que teníem quan vam començar a governar, que és el tema de la seguretat. A Barcelona doncs, hem disminuït d'una manera considerable els furts. Nosaltres ja portem tots els fets delictius en aquests darrers 3 anys, un acumulat aproximadament d'un 15% de disminució, i per tant creiem que és una línia encetada que és molt bona. Continuem treballant en aquest sentit. Fa pocs dies també presentàvem l'enquesta de victimització, que ens aporta una dada que també crec que és molt positiva, i és que per primera vegada doncs hem baixat 5 punts i estem en un 20% d'índex de victimització, el que ens situaria aproximadament al que són els índexs de l'any 98. Això no vol dir ni molt menys doncs, que tot estigui bé, que tota la feina estigui feta, jo crec que ens queda molt camí per recórrer, però amb constància, amb perseverància, que és l'única manera que es poden abordar aquests problemes, podem començar a veure algunes dades positives. Per tant, diguem que en general podem estar satisfets de com va el que és estrictament les qüestions de seguretat a la ciutat.
Un aspecte que podés l'assignatura pendent són els top manta. Els últims dies hem conegut algunes actuacions, algunes picabaralles que han tingut alguns top mantes amb la Guàrdia Urbana, els han arribat a agredir aquests venedors que actuen de forma il·legal pel centre de Barcelona a aquests policies municipals. Va haver-hi, si no m'equivoco, fa un parell de setmanes també una operació important, es va, podríem dir, intervenir un magatzem, no sé en quina zona de Barcelona,
sí, Sant Martí.
on hi havia acumulada, doncs, sí. Podríem dir, permeti'm l'expressió, el Cort Inglés del top manta, no? El gran magatzem on hi havia tot de material perquè aquests venedors poguessin fer la seva feina. Mal feta,
sí.
Mal feina.
Nosaltres, com deia, vam iniciar a l'inici del mandat dues accions. Una era l'operació xarxa que li comentava del metro i l'altra era aquesta de la persecució de la top manta. A veure, abans d'entrar en dades, també una prèvia, no? Nosaltres és una prioritat perquè, i ho hem dit moltes vegades, la primera perquè causa un perjudici molt important a la indústria i al comerç de la nostra ciutat. Això és així. Vull dir, la gent que compra a coses fabricades, normalment a més falsificades i fetes doncs a fora, doncs no està perjudicant d'una manera molt directa a la nostra indústria. També en el comerç, és gent que s'està comprant a persones que no paguen cap tipus d'impost, quan al costat tu tens una botiga, doncs que li, ja li costa prou doncs, poder obrir la persiana cada dia i tirar endavant. Per tant, un greu perjudici per a la nostra gent. En segon lloc, no, que també l'hem posat moltes vegades sobre la taula, i és que moltes d'aquestes persones formen part de xarxes. Moltes d'aquestes persones són explotades. Per tant, d'una manera també indirecta, estem contribuint a que això es continuï, perseverant que continuï existint aquest tipus d'explotació. I després hi ha un tercer motiu que sempre hem posat i que no es refereix a determinats productes, sinó sobretot a les llaunes, i és un problema de salubritat. Aquí ho hem explicat, ho hem ensenyat, però aprofito també aquesta ocasió per tornar-hi. Hi ha moltes d'aquestes llaunes que estan amagades en contenidors, en la xarxa del clavegueram, en llocs absolutament insalubres, o simplement són llaunes que porten molt de temps amb data de caducitat. Per tant, nosaltres també aquí demanem la corresponsabilitat de la gent. Per nosaltres és molt important, per això nosaltres hem posat uns 60 persones, 60 membres de la Guàrdia Urbana, 60 agents que es dediquen a perseguir aquest tipus d'acció, d'acció fraudulenta, d'acció il·legal. I precisament fruit d'aquesta pressió hi ha hagut darrerament, en 15 dies hem conegut dos o tres episodis que precisament han comportat un enfrontament entre els venedors senegalesos, que dic senegalesos perquè la majoria d'ells són senegalesos, i els agents de la Guàrdia Urbana, que això és una cosa que no havia passat, però que també és fruit d'aquesta pressió. Ja no actuem només amb agents vestits de policia, sinó que també actuem amb agents vestits de paisà, que tenen doncs, la funció de poder intervenir aquestes objectes. Hem crescut molt el nombre d'objectes decomissats, ja siguin llaunes o altres tipus d'objectes, i vostè referia una cosa que ha estat important uns cops que hem pogut donar darrerament, que és a dos magatzems de distribució d'aquestes mercaderies que estan al districte de Sant Martí, que representa precisament el valor de tot el que ha estat incautat, precisament s'eleva uns 500.000 euros. És un dels llocs on anaven aquestes persones a buscar, que paguen i després ho revenen doncs, als carrers de la nostra ciutat. És una feina d'aquestes que també li dic que és molt intensa, que necessita molta dedicació, que malauradament, i segurament molts espectadors o molts oients ens podran dir, al metro n'hi ha, aquí aquesta zona del meu barri, és evident, n'hi ha, som conscients, però hem de continuar treballant, hem de continuar lluitant, i no és una cosa que puguem solucionar d'un dia per l'altre. També hi ha una qüestió de legalitat aquí, nosaltres actuem per la via administrativa, però també caldria trobar altres fórmules que fossin més eficaces per lluitar contra aquestes accions d'aquestes persones. Hi ha un tema de multireincidència que ja a nosaltres no ens compet com a Ajuntament de Barcelona, i que crec que si tinguéssim una legislació que també en aquest sentit fos més punitiva, potser podria facilitar-nos la nostra feina. En qualsevol cas, com a Ajuntament de Barcelona sí que estem preocupats, invertim molts esforços, ja li dic, 60 agents de la Guàrdia Urbana es dediquen només a la persecució d'aquest tipus d'accions, i bé, hem de continuar treballant en aquesta línia.
I aquesta agressivitat d'aquests venedors il·legals envers la Guàrdia Urbana els ha sorprès a vostès, a la Guàrdia Urbana en si? I per què? I per què aquesta agressivitat?
L'agressivitat...
No s'havia produït en...
No s'havia produït. Alguna vegada puntualment havíem trobat algun grup...
Però amb la violència que...
No, i amb un grup tan important. Però és el que li deia, és el fruit de la pressió que es fa. Si tenen dificultat per anar als magatzems de distribució, doncs perquè es clausuren. Si tenen la dificultat de poder vendre. Si hi ha una dificultat afegida, que jo crec que hi ha, primer, pot haver-hi conscienciació de la gent a no comprar. I també una qüestió de crisi. Tothom deu partir la crisi. O sigui, que el comerç tradicional la pateix, però també hi ha possiblement menys gent que compra en aquests venedors de tot manta. Tot això afegeix doncs, que tinguis cada vegada més dificultats per poder-te guanyar la vida. I això genera que quan tu incautes hi hagi una reacció doncs, violenta, agressiva, d'aquestes persones contra la Guàrdia Urbana. Això ens hi hem trobat, però el que no podem fer nosaltres és baixar la guàrdia. Però preocupats precisament per això, nosaltres també hem fet un altre pas, no? I és que hem dit, bueno, parlem amb el col·lectiu. Hem tingut converses amb el col·lectiu en aquest cas li deia de senegalesos, perquè és un col·lectiu molt organitzat. Se'ls ha explicat que nosaltres no hi ha res aquí a canviar cap tipus d'estratègia. Nosaltres hem de continuar perquè és l'única estratègia que és complir la llei, que és complir les ordenances, i s'ha advertit també que aquestes agressions que es poden produir per part dels venedors contra la Guàrdia Urbana doncs són un delicte, i per tant que nosaltres hem d'actuar d'aquesta manera. Hem volgut interlocutar, hem volgut explicar les conseqüències que pot tenir per part d'aquestes persones a respondre amb agressivitat contra l'autoritat, i per tant esperem que també això doni els seus fruits.
Joan Maria Clavera.
Sí, no, M'imagino que una manera també de combatre aquests top manta seria conscienciar els compradors dels top manta. Ho ha fet això l'Ajuntament de Barcelona? M'imagino que deu ser molt difícil en una ciutat com la nostra, en la qual cada dia hi ha més turistes, més visitants foranis, per tant deu ser molt difícil dirigir-se a aquestes persones. Però un missatge adreçat als compradors...
És absolutament necessari, eh? Per això deia, nosaltres tenim la complicitat i la corresponsabilitat del comprador. A veure, nosaltres fem durant l'any diferents campanyes. Ara precisament iniciarem una per les festes de la Mercè amb la gent de la FECA SARM, que són, diguem que, la federació que agrupa els locals de pública concurrència. Per què? Doncs per evitar doncs, que la gent compri els llauners. És evident que la gent n'hi haurà gent que va comprar. I nosaltres fem unes campanyes molt pedagògiques que intentem explicar tot això que deia a l'inici. A part del perjudici que es pot comportar a molts bars doncs que creen llocs de treball, la venda d'aquest tipus de producte al carrer, insisteixo també en el tema de la salubritat, ho insistim també en el tema de les xarxes. És evident, fer caçar-me ho fem, també ho fem amb el Consell de Gremis de Catalunya, també expliquem, i ells fan la seva campanya que es diu Tira de la Manta, perquè és una campanya que la fan cada estiu i que vol conscienciar la gent de les pèrdues que li suposa el comerç de la ciutat aquest tipus de venda, i per tant al costat de la feina policial ha d'haver-hi una feina de conscienciació, i a mi m'agradaria una certa corresponsabilització de la societat perquè deixés de comprar aquestes coses, perquè jo entenc que alguna persona digui en bona fe pugui dir, escolta, jo estic fent favor a una persona immigrant que acaba d'arribar, que no té res, però creiem que aquesta no és la manera.
Està penat comprar amb un comprador amb un top manta? Està... És a dir, si jo sóc un ciutadà de Barcelona que en un moment m'enganxa la Guàrdia Urbana comprant-li un bolso amb un senegalès, em mutran?
Administrativament, si nosaltres podem sancionar-lo per la via de la ordenança de civisme, de convivència i de civisme. Nosaltres podríem fer-ho. No és habitual, perquè en aquest cas el que fem més aviat és advertir el comprador que no ho faci, a la via de la sanció doncs no és la més habitual, però sí que seria possible.
Parlant de campanyes i de conscienciació, hem vist aquest estiu aquestes imatges del turisme de borratxera a la Barceloneta, els veïns emprenyats, s'atribueix a la proliferació de pisos turístics. Jo volia saber si l'Ajuntament està parlant amb els tour operadors per conscienciar precisament de que, bueno, que Barcelona és una altra cosa, que això no volia posar d'exemple Lloret o Salou, però bueno, són ciutats on també han tingut problemes d'aquest tipus. I després, relacionat amb la Barceloneta, si, com s'ha dit, si es donguessin més llicències de pisos turístics, el problema potser s'aliviaria o seria més important, no sé, s'ha comentat que potser és un problema de que l'Ajuntament triga molt o bueno, té una resistència a donar llicència.
No, de fet, de donar llicències no en donem, i hem fet una suspensió de llicències, el mes de maig és una suspensió de llicències, i per tant ningú pot demanar llicència per apartament turístic des del maig del 2014, o sigui, farà uns mesos. Això perquè ho hem fet? Primer, per fer aflorar la quantitat de pisos il·legals que no tenien cap tipus de llicència, i n'han aflorat, aquesta era la primera voluntat, i en segona, doncs perquè nosaltres consideràvem que en aquests moments amb 10.000 pisos legals aproximadament que hi ha els de Barcelona és una xifra suficient per cobrir la demanda. Nosaltres hem de vetllar, això ens ha de permetre, amb aquesta suspensió tindrem un any i mig doncs, per preparar una reglamentació que ha d'anar en la línia d'un major control, d'una prohibició de la instal·lació d'aquests habitatges d'ús turístic en determinades zones, i sobretot el que més ens preocupa, la densitat. La densitat, i sobretot hi ha una altra qüestió important, que és l'estructura del barri. No és el mateix un pis turístic a la Barceloneta, que estem parlant de quarts de casa, que estem parlant de carrers estrets, que un habitatge turístic a l'Eixample, doncs, que són carrers molt més amples. L'impacte sempre és molt més gran en una paratge com és la Barceloneta. Per tant, nosaltres vam fer el mes de maig, insisteixo, bastant abans doncs, que esclatés això, la parada, la prohibició i ja la suspensió de les llicències i, per tant, jo crec que aquest mes d'octubre ja tindrem una proposta per començar a negociar amb els grups polítics i poder aprovar una reglamentació dels habitatges d'ús turístic.
El tema dels turoperadors estan
treballant més? Sí, nosaltres hem treballat, lògicament, hem treballat en diferents àmbits. Un és amb els dels veïns, ens preocupa i hem de conèixer la gent que pateix aquesta problemàtica, per tant els veïns ens interessa molt que ens diguin la seva opinió, però també lògicament hem parlat amb els operadors. Aquí són diferents plataformes, són els veïns que posen el seu pis a la plataforma i és la plataforma qui el gestiona. El primer que demanem és que només tractin amb habitatges legalitzats, i aquí hi ha doncs, el compromís per part d'aquestes diferents associacions d'habitatges d'ús turístic de només acceptar, de només difondre els pisos que estan registrats. Per tant, aquí tenim. El segon compromís, lògicament, és que el que no estigui registrat que el treguin de les seves llistes. I també nosaltres hem de trobar fórmules que també ens facilitin identificar i que ells mateixos puguin fer un control molt més rigorós en els seus pisos. Per exemple, hi ha coses que aquests dies han sortit, no? I que hem dit, nosaltres necessitem que hi hagi sempre un telèfon d'atenció de 24 hores per qualsevol persona que tingui una queixa. El mateix que passaria en un hotel, que es pugui adreçar en aquest telèfon que serà atès per les mateixes plataformes que són les que gestionen aquests pisos turístics. És una de les coses que nosaltres volem fer i estem treballant conjuntament amb ells. Després hi ha un altre tipus d'habitatge que no té cap tipus de regulació, que no és una regulació que hagi de sortir tampoc de l'administració local, però que és aquest lloguer d'habitacions en la casa on una persona hi conviu, no? Aquesta és una altra qüestió que està proliferant molt, és el que diem el bed and breakfast. Hi ha alguna plataforma també molt potent i jo crec que també hem de poder controlar tot això. Ens interessa molt controlar primer la legalitat i en segon lloc també la densitat, no? No pot ser que en determinats barris hi hagin proliferint tant aquest tipus d'habitatges.
Salvador Guillermó.
Que jo crec que, primer una prèvia, hem de ser conscients tot de la importància que té el turisme. Espanya és la segona potència mundial de turisme. Catalunya és la primera dintre d'Espanya que representa el 25%, més enllà del 16% de població o del 18,8% de PIB. I a més és un sector d'activitat que genera molta ocupació, perquè és molt intensiva en mà d'obra. Per tant, jo crec que hem de fer primer una defensa aferrissada del que significa el turisme i del que és el turisme. Això no treu que qüestions particulars que es donen per un elevat nivell de concentració, per actuacions il·legals per part d'uns altres, que òbviament des de l'administració s'ha de corregir per evitar aquests elements. Però també a vegades els senyors dels hotels es queixaven de que els apartaments turístics o la vigilància d'això no se feia de forma, permetin-me dir-li, de forma acurada. I si després volem vendre que també és un turisme de qualitat, doncs tindrem que veure que pot haver-hi turisme de tot arreu, de tots tipus, però que estigui legal i acuradament ordenat. I després, a vegades els turoperadors, molta gent que ve a Barcelona ve directament per vol i ja no hi ha alguna... El turoperador és molt difícil. O sigui, no és l'eina, a diferència de Lloret, en el qual és la persona que ho porta. El que ve a Barcelona, bàsicament, és una persona que ve directament ell sol i ja s'ho treu directament. I, per tant, a vegades aquests mecanismes. Però, per exemple, amb aquests temes que han d'homologar que els habitatges que lloguen siguin correctes, quan un porta una importació, un producte d'un fora, l'importador té l'obligació de que aquell producte compleixi les condicions. Pues també li tenen que demanar el que, a través de la seva activitat econòmica, també garanteixi, almenys a grans trets, no amb un detectiu a sobre, però sí a grans trets, que tingui la confiança de que aquella persona a la qual ell fa de plataforma de comercialitzador sigui fiable. Però el que és important és el turisme és bo, és important, el que cal evitar són els excessos i la falta de civisme en determinats casos i que no cal generalitzar-lo, molt important.
La pregunta?
Sí, no, jo estic molt d'acord, no?
La pregunta? Més control,
sí, la pregunta,
més control i procurar que la gent sigui...
La pregunta, la, no, no hi ha pregunta, el que és una reflexió de que a vegades fem...
Provoca-la.
Fem un problema on no n'hi ha. El problema hi ha, i és a la Barceloneta, per una casuística, sobretot, com deia el regidor, de densitat, però no el podem... esplaiar a parlar del turisme com un element negatiu, com que aquí venen masses turistes, quan no és l'activitat que, gràcies a Déu, ens permet compensar una mica aquesta crisi que patim.
No, jo estic absolutament d'acord, no? I a veure, en tots els estudis d'opinió que hem fet a Ciutadans de Barcelona en els darrers anys, la gent accepta el turisme, igual el turisme estem donant en xifres dels 80-85%. Jo crec que la gent ho té clar. La gent no veu el turisme com una cosa dolenta per la ciutat. Una altra cosa que els accessos, com qualsevol accés, doncs pot ser dolent, i que hi ha gent de determinats barris de la ciutat que és una realitat que el pateixen més que altres. És evident que una persona de la Ciutat Vella, de Barceloneta, del Gòtic, pot patir molt més del turisme que una persona que viu a Pedralbes. Això és una obvietat, no? Per tant, nosaltres també, quan diem que ens aporta beneficis, hem de veure quins beneficis també aporta a la gent que el pateix d'una manera més directa. Per això en aquest sentit també hem fet una reivindicació, no? Nosaltres hi ha un impost de turisme que va posar la Generalitat de Catalunya, però el destí d'aquest impost, que a Barcelona representa uns 8,2 milions d'euros de recaptació, doncs que no només pugui anar, no només hagi d'anar a la promoció, i Barcelona no necessita especialment promocionar-se, sinó que també pugui anar a pal·liar, doncs, aquests efectes que pugui tenir el turisme, doncs, pel que fa a la neteja, pel que fa al soroll, pel que fa a la seguretat. Però també, insisteixo, és molt important reconèixer, doncs, la importància que té en llocs de treball. Estem parlant de més de 120 mil llocs de treball que crea el turisme a la nostra ciutat. És gent que, si no tinguéssim això, doncs estaria a l'atur. El PIB, importantíssim, no? El tant per cent de PIB de... que és també el turisme, també és molt elevat. Per tant, no podem fer aquests debats abans de passar-nos d'una banda a l'altra, dir el que era fa quatre dies i el que hem treballat des de l'any 92 per situar Barcelona en el món, ara deixa de ser. No, és bo, el turisme pot ser positiu, el turisme, com qualsevol altra activitat, necessita un control, no necessita una excessiva densificació, i per tant hem d'aprofitar aquelles coses positives, que hem d'orientar el turisme no només a determinats barris de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit estem fent esforços per divulgar determinats monuments o activitats culturals que es puguin desenvolupar en altres districtes de la ciutat de Barcelona per esponjar el que seria el centre, però creiem que el turisme ens porta coses que són positives. Dit això, sí que hem de fer un esforç en un major control, en una major presència de policia. Jo crec que totes aquestes són qüestions necessàries que també han sorgit en aquest debat que hi ha hagut aquest dia sobre la Barceloneta, i que alguna gent ha dit que les assumim i que creiem que hem d'esforçar-nos a millorar.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el senyor Joaquim Forn, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i en companyia del Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Maria Jesús Cañizares i Manuel Manchón, que volia preguntar, jo l'interrompo, sí, ara li dono la paraula, i endavant.
El que anava a preguntar és si l'Ajuntament té algun tipus d'estudi de fins a on pot arribar a Barcelona en aquesta captació de turisme, és a dir, si estem arribant bastant al sostre o encara hi ha un potencial més de creixement. I lligat a això i a la Barceloneta, una reflexió que no sé si vostè compartirà o no, però a mi m'ha arribat a aquestes setmanes veus de gent que deien que en els anys boníssims de creixement econòmic els veïns de la Barceloneta tampoc es queixaven massa, i aquest turisme també arribava, però no es queixaven perquè llogaven molt bé i fins i tot venien aquests quarts de casa a uns preus altíssims, no? I de gent jove que volia anar a la Barceloneta i no s'ho podia permetre perquè els preus estaven molt alts. En aquells moments també es van beneficiar del boom immobiliari, no? I ara pateixen perquè hi ha un turisme que és veritat que és molest, però que també se n'aprofiten, no? Bé, són les contradiccions, que quan a un li va bé no es queixa, quan no li va tan bé es queixa més, no?
Sí, tot, en part es dona això, però tampoc voldria dir, com que doncs hi ha gent que se n'ha beneficiat en un moment donat, això no hauria de tapar el problema real que també hi és d'un excés de concentració o fins i tot d'una necessitat d'un major control en determinades activitats. Jo crec que això, les dues coses poden ser certes, però sí que és veritat, com deia vostè, doncs, que hi ha gent que en un moment donat devia viure en un quart de casa que se l'ha pogut vendre per uns diners al metro quadrat, que és absolutament desorbitat, i que haurà tret benefici. O també li deia una altra cosa, quan jo dic el bed and breakfast, només a la Barceloneta hi ha 400 habitatges que ofereixen bed and breakfast, vol dir que també hi ha 400 famílies de la Barceloneta que se'n poden beneficiar. Llavors, hi ha coses que jo crec que porten un benefici directe en els veïns de la Barceloneta o d'un altre lloc de la ciutat, és igual, i altres que no. Llavors, a partir d'aquí jo crec que hem de destriar el que pot ser positiu del que és negatiu. Llavors, aquesta és una mica la reflexió que jo voldria fer. Però em deia alguna cosa abans?
Sí, no, la primera pregunta era si hem arribat al límit o no, sí. Si hi ha un potencial de creixement.
Sí, sí. A veure, aquí hi ha una cosa que és objectiva, no? I és que ja no parlo de Barcelona, ni de Catalunya, ni d'Espanya. Al món, les classes mitjanes, cada vegada hi ha més classe mitjana. Per tant, cada vegada hi ha més gent que cedir doncs a viatjar, això passa, i els creixements són molt grans. I nosaltres, si vostès miren des de l'any 92 fins al dia d'avui, cada any Barcelona ha anat creixent nombre de turistes en quant a nombre de pernoctacions, cada any. I dius, home, aquest any hem crescut, l'any que ve ja serà impossible. Doncs per què s'explica això? Perquè ja no estem parlant a escala ni d'estatal ni catalana, no, estem parlant a escala mundial. A escala mundial, aquesta classe mitjana, doncs li ve de gust viatjar. I on van? Doncs habitualment van als països que atrauen més. Nosaltres, a nivell d'Europa, som la quarta ciutat europea en atracció de turistes. De Londres, París, Roma i Barcelona. Per tant, quan la gent decideix anar a Europa, tens moltes possibilitats que la gent et vingui aquí. Per tant, les perspectives de futur, des d'un punt de vista objectiu, dius, més aviat tendirem cap al creixement. Hauríem de tendir. Ara, també és veritat que dius, nosaltres hem d'intentar que aquest creixement sigui suportable per la gent que hi viu. Nosaltres hem de gestionar una ciutat per la gent que hi viu, no només pel turista. També el turista que vingui aquí li hem d'oferir seguretat, li hem d'oferir tranquil·litat, que s'ho passi bé, tot això està molt bé, però també ens hem de preocupar per la gent que viu a la nostra ciutat, i en aquesta gent també, i especialment en determinats barris, hem de trobar doncs, que no se sentin desbordats, que no se sentin expulsats. Jo crec que aquest és el gran debat, però és un debat que hem de fer amb molta serenitat, amb molta serietat, perquè també dir, és molt fàcil dir, no, és que només volem que vingui gent d'un alt poder adquisitiu, no, clar, clar. I que només li agradi anar el Manac, el Magma i el Museu Dalí. Bueno, això està molt bé, però això com ho fas? Com ho aconsegueixes? Llavors jo crec que poso un altre exemple, no? El turisme de motxilla no ens interessa. Bueno, aquí, i l'alcalde Trias ho posa molt sempre com a exemple, no? Aquí va venir una persona molt important amb motxilla, que era el senyor Obama. Aquest senyor també va venir aquí. No és tan important haver el poder adquisitiu, sinó amb les ganes que vens aquí, què vens a buscar a la ciutat. I nosaltres jo crec que hem d'explotar especialment tota aquesta vessant més cultural. És evident que tenim una ciutat que ofereix mar, que ofereix sol, i per tant també això és una cosa intrínseca a les qualitats de la ciutat, però també hem de saber posar sobre la taula altres coses que jo crec que potencien un tipus de turisme que s'adiu més amb el model de ciutat que nosaltres volem.
Jo li plantejava al senyor Fornar una altra qüestió, el tema dels clubs canàbics. És una qüestió que també els últims mesos se n'ha parlat, i molt. No hi ha una regulació molt, molt clara, molt establerta, ni a Catalunya en general, ni a Barcelona en concret. Crec que per part de l'Ajuntament s'ha fet alguna actuació en els últims temps de controlar-los més, de, jo no sé si restringir-los, quants n'hi ha ara mateix, i si s'espera alguna intervenció per part del Departament de Salut de la Generalitat, que crec que es vol fer alguna cosa al Parlament, o des de l'Ajuntament es dictarà alguna norma o alguna mesura en concret, perquè són clubs que estan provocant molts i molts problemes a moltes comunitats de veïns.
Bé, nosaltres a l'espera que la Generalitat i el propi Estat puguin fer algun tipus de regulació sobre aquesta qüestió i tenint en compte doncs, que això pot causar molèsties als veïns, nosaltres hem actuat. I com hem actuat? Doncs el mes de juny vam suspendre totes les llicències, que és un sistema de llicència molt, molt simple. Simplement la persona que vol obrir una canàbica ha d'estar constituït com una entitat, una associació reconeguda per la Generalitat, i a partir d'aquí hi ha algun pis i ja està. És un comunicat que fa a l'Ajuntament de Barcelona i prou. Per tant, a nosaltres ens genera un problema de control important. Què hem fet? Hi ha hagut una proliferació en els darrers anys, hi ha hagut una proliferació molt important, fins al punt que a la ciutat de Barcelona, en aquests moments, parlo del mes de juny, ara ha canviat una mica, hi havia 145 associacions cannàbiques establertes a la ciutat. Per nosaltres aquest és un tema molt important. Per què? Doncs perquè s'ha parlat reiterades vegades de les conseqüències que tenen el consum del cànnabis en determinades franges de la població, que no és bo per ningú, és evident, però que té una especial incidència en aquelles persones joves, les persones estudiants, per problemes de concentració, per problemes que nosaltres no podem passar per alt, i per tant, com a administració local, també hem d'intervenir. I aquí volem intervenir d'una manera molt decidida. Com? Doncs amb les eines que tenim, doncs intentant ordenar aquest sector. Què hem fet? Després d'aquesta suspensió tindrem ara un any per fer aquesta regulació, per veure amb quines limitacions es pot establir una associació cannàbica a la nostra ciutat, però el que ja diem nosaltres és que han de complir amb tots els requisits que se'ls imposa. Per exemple, coses que hem trobat i que ens han permès tancar algunes d'aquestes. Per això deia punt de partida 145, nosaltres hem pogut fer 113 inspeccions, si no m'equivoco, 113 inspeccions de canàbiques al mes de juny, ho vam fer en 15 dies, de les quals hem fet 45 ordres de cessament i alguns precintes ja. Per què? Doncs bàsicament doncs perquè venien a menors d'edat, hem pogut detectar que algunes d'aquestes canàbiques estaven venint a menors d'edat, perquè incomplien amb tot el que és la sortida de fums i creava problemes en els veïns, o perquè, per exemple, el registre de socis depassava doncs el que és estrictament doncs la capacitat del propi local. Estem parlant d'algun local que tenia 10.000 socis. Si qualsevol moment, persona...
Com és que hi havia tanta gent i tants clubs? És que...
No hi havia.
És que és una passada, no?
145.
No, perquè simplement, un turista venia, o feien foment de les canàbiques i que la gent fumés, no? Llavors, simplement la gent entrava allà, donava el seu DNI i era soci. I això no es pot fer. Això és il·legal. Hem fet totes aquestes inspeccions i hem començat a fer el tancament d'algunes d'aquestes associacions. Vam donar les primeres dades, em sembla que va ser el 8 o el 9 d'agost passat, i ara estem doncs en procés perquè es van engegar diferents ordres de cessament que, com dic, poden acabar en precinta. Estem treballant això i tenim d'ara fins al mes de maig de l'any vinent doncs, per poder fer una regulació on s'establiran els límits de qui es pot establir, on es poden establir i on no poden. Però és una preocupació que tenim, jo crec que preocupa moltes famílies veure doncs, l'accés amb aquesta facilitat que poden tenir la gent jove a aquest consum de drogues toves, però que insisteixo que té un impacte molt important sobre la salut.
O tenir un local d'aquest al costat de casa teva,
sí,
no?
Sí. pot passar, i són, sí. O al costat d'una, o molt a prop d'una escola.
També.
Però molt a prop d'una escola.
Jo, Maria.
Sí, Barcelona, com totes les grans capitals, un dels problemes que té és el de la mobilitat, el del trànsit dins de la ciutat. Aquesta és una ciutat en la qual en aquests moments hi ha obres en les seves grans vies. Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan, Balmes,
Diagonal,
Mitre, la plaça de les Glòries. Està preparada la ciutat per la gran prova del 15 de setembre? Que és quan comencen les escoles, amb més alumnes que mai, quan tothom ja és a la ciutat de Barcelona.
Que deia per la diada.
I quan el trànsit augmenta.
Sí, a veure, nosaltres, la veritat, ja toco fusta, no? Però nosaltres hem començat aquestes obres, algunes d'elles ens preocupaven especialment, i ara el cas més emblemàtic podria ser el de Glòries. Jo crec, vaja, i m'agradaria convidar els oients a que visitin la plaça de les Glòries, veuran com s'ha pogut enderrocar tota l'anilla, com en aquests moments ja estan traçats les vies d'entrada i de sortida, i com ara es començarà una cosa que és molt més important, no? Que és la construcció dels equipaments i bueno, comencem a construir totes aquelles coses que són realment necessàries. Tot això s'ha pogut fer amb un impacte molt menor.
No, i estèticament, escolti'm, un 10, eh?
Sí, sí,
passar
sí,
per la plaça
sí, sí.
de les Glòries ara en aquests moments et fa pensar
és una transformació,
per què
sí, sí.
teníem el que teníem
sí,
abans.
Sí.
Però els efectes pràctics, el trànsit, quan realment el 15 de setembre siguem tots dins d'aquesta ciutat, el suportarà?
A Glòries era pitjor abans, els mesos de juliol o de juny, que ara en aquests moments jo crec que absorbirà bé. Tenim altres punts més febles. No em preocupa Passeig de Gràcia, Passeig de Gràcia es va fent. No em preocupa Mitre, perquè jo crec que està ja molt enllestit i a mes d'octubre en principi ho tindrem finalitzat. No em preocupa tampoc el Passeig Sant Joan. Em preocupa més Diagonal, s'està avançant a un ritme francament bo i també és una cosa que es pot anar veient els avenços dia a dia, però sí que realment quan comencin les escoles el dia 15 podem tenir algun problema puntual a Diagonal. En aquest sentit, jo sí que demano el de sempre, no? Doncs que la gent faci cas dels consells que se'ls donen des de l'àrea de mobilitat, que intentin buscar vies alternatives, i després hi ha una cosa que sempre demanem, no, l'utilització del transport públic. A Barcelona es pot circular amb transport públic molt raonablement, i jo a més a més aprofito en aquest cas per fer una mica de propaganda i dir que el dia mateix dia 15 també posarem també en marxa tres noves línies de la xarxa d'autobusos i per tant que dona més freqüència, dona més velocitat i que per tant un motiu més per deixar el cotxe aparcat a casa i utilitzar...
Això no és propaganda, això és informació.
Informació.
Esteu escoltant la cadena Cope a Catalunya i Andorra, el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manuel Manchón, Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, el convidat d'aquesta setmana, el senyor Joaquim Fort, i la Maria Jesús Cañetares, de ABC, que vol preguntar. Anem a Maria Jesús.
Jo pregunto ja política municipal, no? No sabem, ara fora de micro comentàvem això, que no sabem si hi haurà un avançament electoral, si avançarà unes autonòmiques o les municipals, no?
O
tot junt, no ho sabem, no? Però bueno, centrant-nos en les eleccions municipals, quina perspectiva té Convergència i Unió? Si també a nivell local pot afectar tot el que està passant, del cas Puyol, tot el tema d'aquesta efervescència sobiranista, que jo no sé fins a quin punt, i això igual és una idea una mica peregrina, però la irrupció de Podemos, que es preveu que també es doni a l'Ajuntament de Barcelona, no sé si és no només per un vot de càstig, per la crisi econòmica, perquè la gent vol una regeneració o alguna diferent, sinó també perquè el discurs soberanista independentista a lo millor ja cansa una mica, portem molt de temps així. Això pot influir, vull dir, de que surtin altres partits perquè la gent ja aquest tema ja...
Vaja, jo no crec, entre altres coses, perquè Podemos o Guanyem són partits que s'han declarat clarament a favor de la consulta i per tant no crec que surtin com a reacció a això. El que sí que és veritat és que nosaltres en aquestes eleccions municipals primer, ens hem de presentar clarament, doncs, i ho ha dit l'alcalde, nosaltres no estem en contra, no només no estem en contra d'aquest procés, sinó que nosaltres volem estar al costat de la gran majoria dels municipis de Catalunya i, per tant, al costat d'aquest procés, que jo crec que és una reclamació molt majoritària de la ciutadania de Catalunya. Dit això, nosaltres hem de posar en valor totes aquelles transformacions i aquelles qüestions positives que s'han fet a la ciutat. I no podem oblidar que són les eleccions municipals, no podem oblidar que el que es tracta és de parlar de la gestió municipal i totes aquelles coses que hem fet i que es faran d'aquí a la final del mandat i per això se'ns ha de jutjar. Això és el que ens agradaria a tots nosaltres. Qualsevol tipus d'interferència doncs amb altres eleccions o amb altres qüestions, és evident que a nosaltres no ens poden anar bé. I nosaltres les abordem doncs, amb la tranquil·litat que hem fet una gestió molt correcta, que tenim una situació econòmica i financera molt positiva a la ciutat de Barcelona, que som de les poques administracions que aquest any farem una inversió superior als 500 milions d'euros, que no hem hagut de fer cap retallada social com a Ajuntament de Barcelona, que fem una tasca important de suplència en aquelles qüestions o en aquelles necessitats socials que altres administracions no han pogut fer, i per tant jo crec que amb aquesta tranquil·litat doncs podem anar amb unes eleccions municipals. Sí que tenim un gran repte, no?, que continuen sent doncs, els 100.000 aturats que hi ha a la ciutat de Barcelona, però també és veritat que avui estem per sota el número d'aturats que ens hem trobat quan vam arribar. I jo també estic convençut que d'avui al mes de maig del 2015 aquesta xifra encara serà més inferior. Per tant, hem de continuar triant en aquestes línies, marcant aquestes prioritats, no? Intentant que la gent pugui trobar un lloc de treball, que la gent continuï tenint els serveis que li reclama la ciutat i tenint una ciutat ben gestionada en el que el dia a dia, que la ciutat funcioni bé, doncs que tinguis uns serveis bons, una neteja correcta, que tinguis uns serveis de seguretat, etc. I això és el que crec que ens reclama la gent, i això és el que ens agradaria a nosaltres, que la gent ens pugui jutjar a l'hora de depositar el seu vot.
Vostè personalment, el cas Pujol li ha afectat?
A mi sí, jo ho he dit sempre, clar, jo no em puc amagar, jo em vaig fer militant als 18 anys, jo em vaig fer militant pel president Pujol, m'ha agradat sempre els discursos que ha fet, m'ha agradat la seva actuació, i jo, per tant, podríem dir que és bastant una persona pujolista, i és evident que això m'ha afectat a mi. Jo no puc dir el contrari, no puc amagar doncs, el que és, jo tinc 50 anys, doncs fa 32 anys que milito en una organització, i lògicament això m'ha afectat moltíssim. I vaja, no puc dir, escolta, des del moment en què es va conèixer, m'ho he tirat a l'esquena, jo ho separo. No, a mi doncs, m'ha afectat, una cosa que arrossego, i que, vaja, doncs...
Li sembla I malament penso, el que ha passat? Vull dir,
sí, home, lògic, sí, jo, per això m'afecta, és que si no em sembles malament no
m'afecta. Clar, clar.
Sí, clar. I per tant, bueno, m'agrada també recordar totes aquelles coses bones que el president Pujol ha fet. Jo crec que seria també injust en aquests moments dir no, només hem de recordar per això. El president Pujol, com totes les actuacions de totes les persones, tots els dirigents polítics, tenen potser un costat bo, un costat no tan bo. A mi el que no m'agradaria és que 23 anys també de govern de Pujol doncs, passessin com simplement doncs, amb aquest gran error doncs, que ha comès, que ell mateix ha revelat ara fa escassament un mes.
Però en tot aquest tema, el senyor Pujol és el dolent de la pel·lícula o és la víctima?
Jo no ho sé. Jo en tot cas, a veure, jo encara estic, diguem que, sota l'impacte de la notícia i que a mi, desgraciadament, doncs, no gaudeixo de més informació que la que coneixem a través dels mitjans de comunicació. I tampoc vull fer especulacions sobre coses que no conec. Espero que a partir de la seva pròpia declaració o de les seves investigacions que es puguin fer, doncs es pugui desvetllar exactament l'abast de la situació.
Sí, jo li volia preguntar que precisament això ha comportat un daltabaix molt gran però a tota la societat catalana i en concret a Convergència. Vostè que va dir que té 50 anys, forma part d'una generació que potser vostè una mica més gran, però d'una generació que està ara portant Convergència i que té un repte enorme, no en els propers anys, sinó segurament en els propers mesos, fins i tot diria que en les properes setmanes, però posem en els propers mesos, cap a on creu vostè que hauria d'orientar-se a partir d'ara Convergència? Quin espai polític hauria d'ocupar a Catalunya? I quines aliances de futur podria establir amb altres partits, tenint en compte el que deia la companya, que també entrem en una fase on hi ha una irrupció de noves forces polítiques i ja no serà evidentment el panorama polític al que estàvem acostumats fa només un parell d'anys, no? Segurament.
A veure, jo no soc dels partidaris de fer aquí canvis de 180 graus. Jo crec que no es tracta d'això. Jo crec que Convergència té un actiu molt important i té un actiu que algú el podrà criticar i és molt legítim, però de l'obra de 30 anys o en aquests, no, quasi 40 anys, 40 anys, fa 40 anys que existeix Convergència, el mes de novembre en farà 40. En 40 anys tots els partits fan coses bones i menys bones. Jo crec que el full de resultat de Convergència és clarament positiu en el món municipal i en el que ha estat el govern de la Generalitat. Que hi ha hagut coses mal fetes, segur, seguríssim, jo li podria citar-ne unes quantes, però que aquest espai i el que representa Convergència, un espai on es poden trobar gent d'un espectre ideològic molt variat, gent, diem, més socialdemòcrata, gent més liberal, gent més demòcrata cristiana, que s'han sapigut aglutinar a través, doncs, de les reivindicacions, d'una voluntat de fer avançar el país en el seu autogovern, etc. Jo crec que això existeix. Existeix una altra cosa que per mi és molt important, i és que jo crec que una serietat en la manera de treballar, en la manera de fer les coses. Jo crec que això també és propi de l'ADN de Convergència. I, per tant, jo crec que hi ha una demanda social perquè això continuï en aquesta línia. Llavors, per tant, vull dir, fer reformulacions absolutes de dalt a baix, jo crec que no les necessitem. sí que hem de canviar i hem de donar exemples diferents, i estic absolutament d'acord. Però no dir, escolta, heu de fer un discurs completament diferent al que heu fet fins ara, jo això tampoc hi estaria d'acord. Aliances de futur. A veure, nosaltres en aquests moments tenim un repte molt important, que és la consulta del dia 9 de novembre, i per tant nosaltres, lògicament, hem de poder treballar, hem de poder aglutinar esforços amb totes aquelles forces que comparteixen el que és per nosaltres essencial. Nosaltres creiem que estem donant un pas històric, i per tant, amb aquelles forces polítiques que ens vulguin acompanyar en aquest pas, nosaltres crec que hem d'estar en disposició de poder-hi treballar, però en un sentit més ampli, i fins i tot et diria superant els partits polítics. Jo crec que ja no parlem aquí només d'estructures polítiques, sinó de persones. Ara podem veure gent que s'ha mogut molt, durant molts anys de la seva vida dins del PSC, que en aquests moments no estan còmodes en el PSC, però jo crec que són útils en aquest projecte que la passa a Convergència, que la passa als propis partits. I per tant, jo crec que hem de tenir primer generositat, que hem de tenir una visió molt transversal, i que no ens hem d'entacar, tancar en absolut en les estructures de partit. Per tant, aliances, no et diria tant en partits, que lògicament amb alguns són més propers que amb altres, sinó amb gent que comparteixi projectes de futur.
Jo volia introduir un element addicional, que és que el maig hi ha eleccions municipals i autonòmiques a la resta de l'Estat, i s'està modificant, o es veu que es vol modificar, el règim electoral. Què li sembla aquesta proposta que s'insinua, per una primera qüestió? I la segona és aquesta llei de règim de local que modifica molt els elements competencials dels ajuntaments, les limitacions, les possibles convenis o consorcis, etcètera, etcètera. Com ho valoren vostès, aquest projecte que està en tràmit parlamentari?
A veure, primera cosa, nosaltres hem sigut crítics amb l'Arsal, amb la llei de l'Estat, doncs, que ve a regular les administracions locals, i per tant, des del primer moment ens hem mantingut crítics, no només això, sinó que hem presentat un recurs al Tribunal Constitucional que ha encapçalat el propi Ajuntament de Barcelona, i al qual s'hi han afegit centenars i centenars d'ajuntaments de tot l'Estat, representant, no, ara ho dic de memòria, però al voltant de 16 milions de ciutadans de tot l'Estat. Per tant, el nostre compromís i la nostra opinió respecte a aquesta llei ha estat claríssim des del primer dia. També és veritat una altra cosa, que aquesta llei no té un impacte molt directe a la ciutat de Barcelona, perquè nosaltres diem que estem una mica preservats per la carta municipal. També vull dir aquesta qüestió. Ara, a nosaltres sempre hem posat una premissa. Creiem que la reforma electoral s'ha de fer, una reforma electoral que vulgui protegir aquelles administracions locals que no tenen una majoria perquè puguin governar, que els hi permeti governar, sempre hi hem estat a favor. Aquelles reformes electorals que vagin a prioritzar les llistes guanyadores als municipis és un discurs que nosaltres sempre hem fet i hem compartit. Què ens sorprèn de tot això, no? I jo crec que és molt fàcil d'entendre. Això és un tema prou important, d'aquells que jo crec que són quasi bé estructurals, no? Que són d'aquells que necessiten un màxim consens, una màxima un màxim consens amb la resta de partits polítics. No té cap sentit plantejar una cosa tan important com aquesta, una reforma tan gran com aquesta, sense fer-ho amb temps. I el temps vol dir, ho has de fer en el primer any, en el segon any, si vols, de legislatura. El que no té sentit és fer-ho a 8 mesos vista de les eleccions municipals. I per mi aquest és el gran error. Per què? Doncs perquè tendeixes a pensar que estàs més pendent dels resultats i dels càlculs que puguis haver fet tu i de fer una llei a la teva mida que de realment de resoldre un problema que tens sobre la taula. I això és el que ens preocupa. La música ens pot sonar bé, la voluntat del que es busca amb aquesta llei ens pot sonar bé, però creiem que no s'està fent ni buscant consens, i tenim seriosos dubtes sobre si l'objectiu final d'això és realment aprofundir en això que deia de millorar la governabilitat dels municipis, o si algú té l'interès bàsicament de salvar algun municipi que li pot perillar.
Ens queden 2 minutets tot just per acabar el programa. L'última pregunta per
una pinzellada lúdica.
lúdiques.
La ciutat de Barcelona, amb les pròximes dates, serà una ciutat que viurà grans moviments de masses. Una l'11 de setembre, no em vull parlar de l'11 de setembre, sinó del 24 de setembre. Abans parlàvem que la Mercè, exacte, la Festa Major de Barcelona, en la qual es barregen festes gratuïtes, grans moviments de joves, el qual com prepara l'Ajuntament aquesta Festa Major i com la voldria vostè?
No, a veure, nosaltres ho hem dit sempre, creiem que és un gran moment per la ciutat, és un moment de festa, és un moment que la gent agraeix perquè la gent pot participar en moltíssimes coses, pot conèixer molts espais que habitualment doncs, diem, no estan oberts, no hi pot participar d'una manera directa, que se'ls ofereix multitud d'oferta cultural, musical, de tot tipus, i que per tant el que ens agradaria és que fos una festa cívica de la ciutat. Ho demanem sempre, i sí que és veritat que una gran majoria de la població, però molt gran majoria, doncs participa d'aquesta manera, lúdicament, amb tranquil·litat, amb civisme. També ens interessa doncs, que aquelles minories doncs, poder-les apartar, poder-les controlar, que no facin que l'endemà, com diu vostè, del dia 24, la notícia no sigui doncs, que quatre brètols ho han pogut espatllar. Mai, darrerament, vaja, ja portem anys que no ha estat així, jo crec que tot està transcorregent doncs amb plena normalitat, però sempre aquí ens agrada doncs, demanar aquesta corresponsabilitat, aquest ajut a la pròpia gent. Per tant, jo crec que espero i m'agradaria que el 24 a la nit, després del piromusical, que és el darrer acte que celebrarem, doncs tothom pugui estar satisfet, que tothom s'ho hagi pogut passar molt bé, que hagi pogut gaudir de la seva ciutat i que vagi que tinguem un bon record de la nostra Festa Major. Aquesta és la nostra voluntat i posem tots els esforços. Pensi que fem una mobilització enorme de recursos, de treballadors, de neteja, i l'endemà de cada acte tot ha d'estar net, tot ha d'estar polit, tot ha d'estar recollit, en seguretat doncs, hi ha un gran desplegament de Guàrdia Urbana per qüestions de mobilitat i simplement de seguretat. Requereix moltíssimes persones, la gent de l'Institut de Cultura, en l'organització diària de moltíssims actes, de desenes d'actes que s'assenyen a la ciutat, per tant, i ens aboquem com ciutat, i el que voldríem també que això servís perquè la gent s'ho passés bé d'una manera cívica i tranquil·la.
Doncs a gaudir civilitzadament i cívicament de la Mercè amb aquest titular del senyor Fort, posem el punt i final conversa d'aquest dissabte. Senyor Joaquim Fort, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies.
Gràcies també a la Maria Jesús Cañizares, Joan Maria Claveguera, Sábado Guillermo, Manuel Manchón, adeu-siau, tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, restaurant Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adeu-siau.